però su presència no s'ha correlacionat con quadros clínicos de más gravedad.
Amb aquesta informació arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Iniciem segona hora d'emissió i el que dèiem, ara recordarem, mos posarem al dia també el que ve passant amb aquest conflicte, el conflicte entre el poble saharaui i el govern del Marroc.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses on per vindre alliberats. I caminem per poder ser i volem ser per caminar.
Clar, en tot això està bé fer una miqueta de repàs, així molt ràpid, molt esquemàtic, una problemàtica que mos fa mirar cap al 30 d'octubre de l'any 1975 i pensant tot allò que va passar fins dia 6 de setembre del 1991, estan parlant de la primera fase d'aquest conflicte. Llavors n'hi ha hagut una de nova, una que mos du en el 13 de novembre d'enguany, quan aquell alto el foc que se va establir l'any 91 precisament, esperant que se celebrés el referèndum saharaui, i aquest alto el foc se va rompre. Tot això té a veure amb el que s'han conegut com els conflictes de Guerguerat. Estan situats en el sud del Sàhara Occidental, en el pas que va cap a Mauritània, i aquí és on hi va haver uns enfrontaments que varen derivar amb aquest trencament de salto al foc. Tot això passava, com vos deia, ara ja fa setmanes, ja fa més d'un mes, i nosaltres el que volem és veure què està passant ara i retrobar-nos, evidentment, amb Catalina Rosselló, la presidenta dels Amics dels Pobles Saharaui. Catalina, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, David. Bé, per mira, celebrant les festes de Nadal, pues, atípiques.
Clar, en tot això, no sé com ho deus dur, perquè tu segur que estàs en contacte permanent amb totes les persones que estan patint aquesta situació, saharauis que estan patint aquesta situació. Què te va arribant en el dia a dia i com ha anat evolucionant el que allà està passant? Hi ha hagut més enfrontaments, hi ha més repressió? Com estan les coses?
El polisari, quan Marroc va rompre el salt del foc, com ja has contat, allà a la bretxa il·legal de Guerguerat, va declarar ja l'estat de guerra i continuen en la guerra. O sigui, diàriament s'estan enviant el que són els informes de lo que està passant allà en el mur. El que passa que les notícies no surten, a no ser que sigui a través de les xarxes, que sí que se pot donar la informació, perquè si no ja veus que en el mitjà de comunicació poc surt, però la guerra continua. El que passa que està en el mur del front polisari, l'exèrcit del front polisari, el que està atacant són punts estratègics del mur de la vergonya i segueix la guerra. O sigui, no, ja ho ha dit ben clar el front polisari i el govern de la República Àrabe Saharaui Democràtica. No hi haurà un alto el foc per part d'ells fins que les Nacions Unides i la comunitat internacional no posi tots els mitjans perquè se dugui endavant el referèndum d'autodeterminació que des de fa 29 anys s'està a l'espera, que és quan hi va haver el pla de pau en el 91 s'havia de celebrar aquest referèndum.
Val. En tot això hi ha una cosa que no sé si dir que me sorprèn, potser no m'hauria de sorprendre, però en certa manera sí que troc que és una situació per comentar. Se venia parlant d'aquest conflicte, d'aquesta reclamació de referèndum ja durant dècades, i ara que ha esclatat la guerra, com deies, s'ha reprès la guerra, hi ha un silenci mediàtic diria que clamorós. Qualque cosa surt, però molt poca, no? Què està molt passant? Poc. A què respon tot això?
Bueno, és com sempre, que, no, que són notícies. Si no hi ha, el que sabem és que si hi va haver molta notícia, el moment en què hi va haver la violació de Salta al Foc, i bueno, i se va dir que el Front Polisari, són i representant legítim de Sol de Saharaui, ja havia declarat l'estat de guerra, hi va haver moltes notícies, perquè hem de dir que el moviment solidari i Saharaui de la diàspora, que són moltíssims que n'hi ha, se varen unir també per denunciar el que estava passant i per aquesta violació de Salta al Foc. Se va denunciar i se segueix denunciant. Però les notícies, suposant que ho sabem, que Marroc té, diguéssim, uns lobbies molt forts i bueno, el que aconsegueix és que aquestes notícies no tinguin cap transcendència. Per l'altre costat també hem vist que Espanya no s'ha pronunciat massa davant d'aquest conflicte. L'únic que vàrem veure és la ministra d'Assumptes Exteriors que, bueno, que quan en Trump va fer les declaracions de que considerava que Marroc era diguéssim, tenir la sobirania damunt del Sàhara Occidental, cosa insòlita, pues va dir que la ministra va dir que Espanya apoyaria la resolució de les Nacions Unides com ha estat sempre. Bueno, això tampoc no és massa dir això perquè Espanya té una responsabilitat amb el Sàhara Occidental, té un compromís que no el pot deixar de costat i segueix seguint potència administradora. Això sí que sorprèn molt que realment en aquest moment no se pronunciï més, amb més força.
Sí, i en tot això hi va haver aquells episodis que varen preocupar-nos tant, no? De veure, per exemple, en Nafi, un atlet saharaui que havia estat acollit aquí per una família que en el diari de Mallorca penjava un vídeo, o el diari de Mallorca se'n feia ressò d'aquest vídeo, en el qual anunciava que s'allistava, que partia cap a la guerra. Què ha passat amb aquests joves? Quants de joves que vivien aquí poden estar en aquest moment implicats amb el conflicte?
Bueno, els joves que hi aquí, si xerran de Balears, segueixen aquí.
Segueixen no, aquí, no s'han desplaçat.
No. Primer hi ha una cosa, que el que hem de dir, que el Front Polisari té un exèrcit professional i des dels campaments molt de joves, això sí, s'han anat a inscriure per formar-se per anar a la guerra. El que passa que, hem de dir que el Front Polisari, de moment, estan allà, se poden formar, però el que té, és, com repeteix, és un exèrcit professional. Ara, s'ànim, la unió que tenen tots els saharauis davant d'aquest conflicte, tots, en el primer, la reacció era, per descomptat, anar-se'n allistar. Però hem de tenir en compte que estan aquí, però per un motiu també, que hem de tenir en compte que les fronteres estan tancades. Perquè segurament molts, no d'aquí, sinó de tota la diàspora que hi ha per tot, se varen pronunciar que realment volien anar en els campaments per ja també a inscriure-se i arribat el moment anar a ser un combatent, no? anar a la guerra. Però les fronteres estan tancades, és molt difícil encara entrar i sortir d'Argèlia.
Sí.
I d'altres països al voltant i d'escampaments pues, és difícil arribar-hi també, però va, he de dir que aquesta reacció que en Nafi va tenir, que han tingut tots els joves i set joves, ha estat a nivell mundial. Hi ha hagut reaccions, a més molt serenes, hem de dir que reaccions molt serenes, molt pensades i no sé com dir-ho, però que en fi, el que s'ha demostrat és que hi ha un esperit d'unió, siguin o bon siguin els saharauis, que sempre estaran units per defensar el que és la llibertat de la seva terra i aconseguir referèndum d'autodeterminació. Això ha estat el que s'ha vist a tots els mitjans, el que hem pogut comprovar xerrant amb els joves i amb els joves que estan fora dels campaments per circumstàncies, n'hi ha que estan per circumstàncies que varen haver de sortir per aconseguir una vida millor, perquè en els campaments tenen en compte que hi ha molts de joves formadíssims que han pogut estudiar i, però que no tenen possibilitats i no tenen projecte de vida. allà, sí. I tenen moltes dificultats, i en els territoris ocupats per Marroc, pues, les dificultats són de patir un assetjament físic continu, i els joves i els activistes que se manifesten i tota la població civil són perseguits, són empresonats.
D'acord. Per acabar, Catalina, sé que és complicat preveure determinades coses, però tu què penses que passarà amb aquest conflicte? Quina evolució penses que farà?
Bé, jo no sé, no puc dir quina evolució serà. El que sí que puc dir que en els campaments, que és on des d'allà s'han anat tots els combatents i fills i germans i els homes, perquè en els campaments, sobretot ara el que hi ha són dones i nens i els professionals, aquesta guerra... ells no la volien, són pacífics, però se n'hi han anat i se'n van amb alegria, entre comates, com va dir delegat nacional. És l'única guerra que ha vist que se'n va amb alegria, perquè ja no se podria més. No se podria aguantar aquesta manera de viure i aquest conflicte. Jo no sé el que passarà. El que sí puc dir és que, i això sí que ho crec, que el Front Polisari d'una vegada per totes ja té clar que no s'aturarà, fins que hi hagi una resposta amb una seguretat de que se podrà dur endavant un referèndum d'autodeterminació. I també he de dir que el moviment solidari, en aquest cas l'associació de Midestol de Saharaui d'aquí, que són nosaltres que estan dins d'aquest moviment internacional, donant suport en el Front Polisari, perquè entenem de que la via pacífica realment no s'ha aconseguit res, que han tingut molta paciència, han patit molt, i desgraciadament l'única solució és que se mantenguin fermes en la guerra per aturar els conflictes ja d'una vegada per totes.
Sí, serà qüestió d'anar seguint tota aquesta informació, tot el que se derivi d'aquesta circumstància, perquè realment mos arriben poques dades, i a la vegada sembla que darrere també hi ha molt d'interessos, no? Amb polítics... Sí, relació...
Això hi ha moltíssim. Jo hem vist el xantatge que fa Marroc, pues, sobretot en el tema d'immigració, no?
Sí.
Està claríssim que cada vegada que hi ha una notícia que surt, que se xerra del Sàhara i que se xerra de l'Arras, sempre hi ha, després resulta que hi ha una onada d'immigrants, ho han vist a Canaris, ho estan veient en moltes parts. Hi ha aquest tema, hi ha el tema del terrorisme, que també ho sabem. O sigui, Marroc té una força que Espanya, en vez de realment... assumir el seu compromís, com diuen sempre, les bones relacions que hi ha amb Marroc. Que es fan podis ara, diu sempre, no hi ha per què no tinguin bones relacions. Espanya pot tenir molt bones relacions amb Marroc, però ha d'assumir el seu compromís també.
Uh-huh. I doncs, són realitats que estan connectades, com veus? Són realitats que hem d'aprendre a anar llegint quina cosa té a veure amb l'altra i per què. Catalina, estem en contacte, gràcies per totes les vegades que has intervingut a Flors en el Desert, i a veure si en futurs projectes radiofònics mos tornem a trobar, d'acord?
David, moltíssimes gràcies. El teu programa és un programa que és una finestra oberta en el món. Gràcies en el teu programa on tengo vol durant molts d'anys i s'ha pogut conèixer més bé el que és el tema saharaui. Només he de dir que, bueno, per nosaltres, a part de ser tu un gran professional, te consideram també un amic, i sí, esperam poder continuar tenint contacte i en fi, que tinguis molt d'èxit en tots els teus projectes futurs.
Segur que parlarem, Catalina, segur. Fins aviat.
Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu. Fins prest, adéu.
Mares de gente sigue y el mundo repite, repite.
I ara mos mantenim en el context d'allò que podríem qualificar d'internacional. El que passa és que mirem més cap a l'altra banda de l'Atlàntic, i és que ara recuperarem el contacte amb AEA Solidària, l'associació d'empleats d'aeronàutica solidària, i hem de parlar d'una entitat que va néixer l'any 2010. Va ser motiu d'aquell terratrèmol terrible a Haití, i a partir d'aquí va començar el que és una tasca solidària de persones que fan feina en aquest àmbit, és de l'aeronàutica. I els hem anat contactant de forma intermitent, mos han anat explicant projectes seus. Recordar que si ells varen néixer l'any 2012, nosaltres ho varen fer l'any 2000... Perdoneu, ells varen néixer l'any 2010, nosaltres ho varen fer l'any 2012. Per tant, bé, ells són dos anys més veterans, duraran més que nosaltres, això sí. I, per tant, han fet un camí bastant germà, bastant paral·lel. Anem a saludar la presidenta, na Marta Andreu. Marta, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Beníssim, Marta. Com estàu per a Solidària? Heu pogut reprendre la vostra tasca solidària o la pandèmia encara vos fa la punyeta?
Bueno, nos hace la punyeta absolutamente a todos. Nosotros lo que hicimos en su momento fue cerrar la escuela, evidentemente. Sí. A finales de marzo decidimos cerrar la escuela, los niños pues se fueron para su casa, entre comillas. Y bueno, pasarlo mal, yo creo que lo está pasando mal todo el mundo, pues nos podemos empatizar, yo creo que muy fácilmente conectar con lo mal que lo está pasando la gente que antes ya no estaba bien, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues tratando de capear sin ingresos desde marzo, evidentemente, en la cuenta de Haya Solidaria, pero bueno, hemos reanudado la escuela, David, hace 3 semanas que ya decidimos volver a ponerla en marcha. Los niños estaban en la calle sin cumplir ninguna de las medidas que se recomiendan. No tienen dinero para mascarillas, no hay distancia de seguridad, están hacinados en las casas. Y entonces, bueno, pues decidimos poner en marcha otra vez la escuela. Eso sí, nosotros sí que con todas las medidas. Se les toma la temperatura antes de entrar en la escuela. Hemos hecho una dotación increíble de mascarillas, geles y demás. Y bueno, pues hemos vuelto a arrancar con esas medidas de seguridad y entendiendo que al menos estando allí les podemos brindar una merienda y
clar,
seguir un poco
clar,
con,
clar,
con
clar,
nuestro
clar.
Proyecto.
Marta, per ser gent que no ho recordi, refresca-m'ho sa memòria. De quina escola parles quan parles d'aquesta escola?
Sí.
I què representa la trajectòria d'AEA Solidària, aquesta escola?
Sí, bueno, pues nosotros, como bien decías, empezamos en el año 2010 y hizo un año ahora, en noviembre, que por fin pudimos poner en marcha una escuela para alfabetizar a los niños de la calle, ¿vale? Ajá. Nosotros trabajamos en el municipio de Boca Chica, en la República Dominicana, y bueno, pues hay una comunidad muy importante de haitianos que siguen saliendo de Haití porque la situación sigue siendo terrible, ¿vale? Y entonces, pues tenemos una población muy vulnerable, en riesgo de exclusión social, y sobre todo una población en la que, lamentablemente, la administración dominicana no se hace cargo y no los escolariza, ¿vale? Ajá. Entonces nosotros decidimos construir una escuela después de muchos años tratando de reunir euro a euro el dinero para poder comprar allí una casa y poder habilitarla como escuela. Y bueno, pues eso, justo en noviembre hizo un año que la inauguramos y bueno, pues estamos alfabetizando a una media. Tenemos un grupo de niños de 30 niños por la mañana y luego por la tarde, acude una media de también entre 30 y 40 niños, dos turnos, ¿vale? Más mayores.
Sí.
I esa es la tarea que estamos haciendo allí.
Nosaltres volíem recordar la feina que fa AEA Solidària, aquesta qüestió transcendent, no?, que du a terme, i sobretot saber què se plantegen a partir d'ara. Però fent-te una pregunta, Marta, que sempre ens ha preocupat molt en relació en el que és la qüestió de la cooperació, la gent que teniu experiència en la cooperació, perquè té a veure en la trajectòria del propi programa, en el que es flors en el desert. Jo recordo que quan varen començar s'iniciava un debat, el manco potser ja havia començat abans, però en aquell moment, diguem que cada vegada hi va haver més veus que parlaven de quina manera fer més eficaç, més eficient la solidaritat, la cooperació internacional, abandonar postures que podríem qualificar de paternalistes i anar a una feina en ses contraparts més efectiva, una cooperació li poden dir més moderna, si vols. És a dir, aprendre de l'experiència i fer les coses més bé, no?
Sí.
On
sí.
Som en aquest sentit? Què heu après en aquests anys i com hauria de ser una cooperació eficient?
Pues mira, nosotros hemos pasado de ser portadores en los aviones de ropa, de medicamentos y demás, a darnos cuenta de que realmente eso lo único que hace es que evidentemente les va a dar más dignidad a los muchachos, que en vez de ir pues o desnuditos o en calzoncillos o sin ropa, ¿vale? Nosotros nos damos cuenta de que eso es poner parches realmente, pero que realmente lo que va a poder cambiarles la vida es la educación. Y entonces ahí, cuando hacemos el clic y decidimos, después de 2 años en esa tarea, ¿vale?, decidir dar una vuelta más a esa cooperación y hacerla efectiva. Y en ese momento, pues no se nos ocurre, y creemos firmemente que la única herramienta que les podemos dejar a estos niños es darles educación, que es justo lo que no tienen allí. A través de la educación pueden labrarse un futuro y pueden conseguir una vida más digna de la que tienen ahora. Si nosotros simplemente seguíamos haciendo esa aportación de comida, medicamentos y ropa, pero no se les da las herramientas para que ellos encuentren una vía, una salida para poder hacer las cosas de otra manera a través de la formación, pues podríamos, pues eso, seguir siendo portadores, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento hacemos el clic y decimos, no, vamos a hacer una cooperación efectiva, nos metemos en un proyecto evidentemente infinitamente más grande de lo que se inició, y decidimos construir la escuela para que a través de esta escuela de formación, pues lo que te decía, darles un futuro digno a todos estos muchachos que ahora lamentablemente no lo tienen y nadie se lo da.
D'acord. Muchachos, muchachas, que sí. No sé, Marta, si hi ha qualque cas que me puguis comentar. Ja sé que són molts i tots valen igual, però a lo millor hi ha alguna persona en concret que representi un cas de progrés positiu gràcies a la vostra aportació a República Dominicana, ¿no?
Bueno, te puedo contar muchos y te voy a contar 2 muy rápido. Uno, una niña que ahora ya tiene, bueno, pues tiene ya 18 años, uh-huh. y que nos reconoce que gracias a ese vuelco en nuestro proyecto de darles formación y tal, pues en vez de estar ya embarazada y con niños en una mal casa, ¿vale?
Sí, sí.
Pues que está estudiando. Este es uno. No es uno, afortunadamente son muchos, ¿no? Y luego tengo otro que a nosotros nos dio un vuelco el corazón, es que cuando abrimos la escuela nos van entrando los niños y nos dejan a un niño sentado en la mesa. Nosotros empezamos a darles el desayuno y cuando terminan de desayunar, pues venga, chicos, vamos a lavarnos las manos, vamos a limpiar los bols donde han desayunado y tal, y vemos que este niño no se baja de la silla, ¿no? Entonces, venga, Steven, vamos, cariño, tal, y de repente nos damos cuenta de que el nene tiene una minusvalía brutal en las piernas, que no puede caminar, y la abuela nos lo había dejado sentado, se había ido corriendo de la matica de la escuela para que no lo rechazáramos y lo sacáramos de allí.
Wow.
¿Vale? Entonces este nene, te puedo asegurar que es el alma de la matica, no ha fallado ni un solo día, ni uno, ¿vale? Y bueno, hemos conseguido a través de una gente maravillosa en Madrid, que tuvo la oportunidad de estar de voluntario en la escuela, le han conseguido una silla de ruedas para él, y bueno, es el ejemplo de hecho, cuando volvió la abuela le dijimos, pero ¿cómo nos lo dejas aquí? No nos dices nada. Dice, no, porque las escuelas no lo quieren.
Yeah.
Entonces yo tenía miedo de que si vosotros os dabais cuenta me lo tuviera que llevar.
Sí, sí.
¿Vale?
I sí, sí, històries molt representatives de la feina que fa AEA Solidària i sobretot una oportunitat de visibilitzar aquestes persones que de vegades queden darrere les entitats, això també ho vull destacar, i els han de mirar a sa cara, són les persones en les quals feis feina, no? Són els protagonistes d'aquesta història.
Són nostres héroes, David.
Sí, 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 sí. I de cercau a easolidaria.es, a través de la xarxa els trobareu, també els trobareu a través del Facebook. Marta, una abraçada, moltes gràcies per la teva companyia, les vegades que has pogut participar en el programa, i una abraçada a tota l'entitat i a les persones que arribeu, evidentment.
David, gracias a vosotros, porque sin nadie nos da la oportunidad de ponerle voz a lo que hacemos, pues llegaríamos a muchísimas menos personas. Y encontrarse con gente sensible, en este caso como tú, que quisiste ponerle el foco en AEA Solidaria, pues por supuesto que de verdad que tanto a ti como a todos tus compañeros, muchísimas gracias y muchísima suerte en el nuevo proyecto.
Anirà beníssim, i espero que vosaltres també. Una abraçada molt forta, Marta.
Igualmente.
Fins aviat. Adéu.
¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer?
Es que... Flors en el desert, iguals en la diversitat.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal. Compra,
Consumeix, comparteix, producte de Mallorca. I aquest Nadal més que mai. Ajudaràs el petit comerç i les persones que treballen en l'artesania i el teixit productiu de l'illa. Si vols conèixer món, comença per Mallorca.
Mallorca reacciona. Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Consell de Mallorca.
Cada dia, els serveis informatius d'IV3 Ràdio condensen i expliquen l'actualitat als butlletins horaris i a les distintes edicions dels noticiaris. En acabar l'any, els redactors dels informatius de la ràdio pública fan una ullada al que ha passat els darrers 12 mesos. El resum de l'any, una mirada al 2020 en clau informativa. IV3 Ràdio, serveis informatius.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Si de brou són brouers, el que, com va dir Joan Marques, el que fa pífies són pífies.
Pífies.
No? I a partir d'ara, en repassar això, serà la nomenclatura.
Pífies.
Amb els nostres companys d'informatius, en Bernat Rapi...
Más rápido.
Ramis, ràpid. Ràpid, ho seràs. L'altre costat del control tècnic han tingut a Fabio Tecnaglia. Ho he dit fatal, Fabio.
No lo termino de ver.
Facundo, Facundo.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio desitja bones festes.
Flors en el desert. No estem en banda.
Se salen. Sí, se salen. Se salen. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros.
Bé, abans de saludar en Alessandro Marinelli, president de Predif i d'Espaim, entre d'altres coses, sobretot una persona coenuda, hauríem de dir així, i deixeu-me saludar també en el poeta de capçalera d'aquest programa durant aquests 8 anys, a vegades ha vengut més, a vegades manco, tot culpa meva, en Biel Vila. Biel, com estàs? Què tal?
Bon dia, audiència, bon dia, David. Això, poeta de capçalera, queda un poc gran, però, bueno. Són coses no meves, i cada vegada que puc és un gust estar aquí entre amics. Bon dia a tothom.
T'hem atorgat aquest paper i ara el reivindicam, Biel. Estàs bé?
Molt bé, som aquí. Moltes gràcies.
Com va tot?
Benet.
Ses festes?
Pues així rares enguany, però bé.
Ja, sí, ja. Sí. I escrivint?
Poc,
perquè has fet...
Dormim manco de lo que escrivim.
I d'aquí tenim en Biel, després esperam que ell mos ajudi a tancar en qualque vers el que són ses emissions de Flors en el Desert, però també, com vos deia, hem de saludar en Alessandro. Alessandro, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Alessandro, llavors parlant de temes, diguem, organitzatius, d'institucions, d'associacions, però com va el piragüisme?
El piragüisme, bueno... Jo, per una dolència que vaig tenir fa un any i mig, pues, he hagut de baixar una mica el ritme. Sí, estava entrenant 8 hores al dia i només...
8 hores al dia?
Sí, amb la tonteria estava fent 3 entrenos al dia i llavors estàvem entrenant per competició.
Ostres, tu. No sabia que havies arribat a un nivell tan alt.
Sí.
Carai, tu. I ara pots palejar una miqueta...
Sí, de fet, continuo amb l'equip de piragüisme, el que passa que ara estic més centrat en els estudis i la feina.
D'acord. Estan parlant de l'equip de piragüisme d'Escol Nàutic de Palma, que fa una tasca brutal, no?, amb el que és el piragüisme adaptat. Tenim un Adrià Castanyo, que és un crac, no?, per allà.
Sí, sí. Sí, i a més, amb la labor que va començar amb el tema del piragüisme adaptat, el Club Nàutic de Palma ara comencen ja bé altres clubs nàutics que comencen apuntat a plantejar-se a incorporar el piragüisme adaptat, no?
D'acord. Sí, sí.
El
sí.
Paracanoe.
Escolta, lo que és aquesta i no ara no grataré damunt sa ferida, però aquesta lesió és derivada de sobrecàrrega muscular, de fer-ne massa.
És derivada d'artrosis. Van trobar una artrosis a les cervicals i una cosa que del desgaste.
Va, sí. D'acord. Estan fets uns xavals, Alessandro.
Sí.
Mira, en tu tenia moltes ganes perquè és una passada veure la progressió que has fet en, a l'hora d'assumir responsabilitats. Tenia moltes ganes de fer un repàs, si vols, des del dia en què tu vares tocar la porta, crec que era d'Espaim, no?, quan vares començar a relacionar-te com a usuari amb una entitat de lesionats medulars, en aquest cas, i a partir d'aquí, quina progressió has fet en el món de les entitats de persones amb mobilitat reduïda i, sobretot, com han evolucionat les vostres propostes i demandes aquests anys?
Bueno, el nostre col·lectiu, el que defensàvem és la, cosa del col·lectiu en general de persones amb discapacitat física, no? I el col·lectiu amb discapacitat física, en principi, en el món de la discapacitat, és el col·lectiu que hi ha més persones amb discapacitat. No, és la no sé si està entre el 60 i el 70% de les persones amb discapacitat totals, no? Però és el que manco rep ajudes públiques.
Ah, sí?
Llavors vam estar fent un reivindicant, no?, perquè aquesta situació havia una mica de canviar, més que res per millorar la situació de les persones amb discapacitat física. I a poc a poc, encara queda molt de camí, molt de tret fet, però a poc a poc ha anat millorant. No? Nosaltres vàrem començar... jo vaig començar, com dius, Espai, no? Vam començar a reivindicar drets, es va formar més tard Prediv, de la qual, bueno, tota aquesta labor la van començar Matías Bosch, i després jo li he agafat una mica el relleu.
D'acord. Aquí hi ha una part que m'agradaria que mos expliquessis com l'has viscuda, que t'ha donat. Ja veiem que moltes coses, que heu compartit moltes coses, estan amb entitats d'aquesta naturalesa, però has explicat el moment en què tu tens una lesió medular, el temps que estàs en decidir-te a acudir a una entitat i què hi trobes? Per què te continues vinculant a ella?
Bueno, en qualsevol discapacitat, una entitat és superimportant. Jo ara vos explicaré una mica el cas d'Espaim Balears, no?, perquè és l'entitat de persones amb discapacitat física en general, però també amb lesió medular, no?, perquè amb el temps s'ha anat expandint, no només toca lesió medular. Una persona amb lesió medular, quan arriba, és nou, tot és nou, i està superconfosa. Però està confosa des del moment que arriba aquí a l'hospital, tant ella com la família.
Ja.
Si contacta amb nosaltres, la importància de contactar amb nosaltres és que nosaltres li podem assessorar. En què? Pues, per exemple, en escollir l'hospital. Moltes vegades des de l'hospital de Sant Espàs es fa una feina brutal, però nosaltres li podem anar una mica més enllà. Perquè a lo millor li poden dir, on hem d'anar? Hem d'anar a Goodman, hem d'anar a Toledo, hem d'anar aquí a Palma, que tenim Sant Joan de Déu. Llavors, totes aquests dubtes, ajudes econòmiques per poder assolir el que vagin a Goodman, a Toledo, més que res pels familiars, perquè puguin estar allà, no? Datos logístics, datos de temps i un recolzament al seu costat per solucionar totes aquestes dubtes que al principi la gent està molt perduda i fa molt de mal.
Per tant, si me permets, subratllaré una qüestió que mos estàs exposant per si qualcú mos està escoltant i se troba en aquesta circumstància.
Esperem que no, dius, però...
No és adequat esperar. Es contacta quan abans millor en l'associació.
Sí, justament quan arriba i està a l'hospital ja mos haurien de contactar. De fet, estem fent molta feina, intentant sempre comunicar-nos en aquest cas a l'Hospital de Sant Espases, perquè tinguin aquest primer contacte amb nosaltres. Al principi és molt difícil, perquè plantejar-se que una persona molt propera a teu té una lesió medular pues fa mal, no? I sobretot plantejar-se totes aquestes coses, però al final ens pot llevar un problema, no? Perquè depèn del tipus de lesió, pots estar entre 4 o 4 mesos a l'any, any i mig, inclús 2 anys en hospital, no?
Sí.
Per poder estar preparat per sortir al món real. Llavors, tot aquest camí d'assessorament és molt important perquè al final llevem molt de problemes, no? I fent que dins la preocupació i el fotut de la situació pues sigui una mica men- no es fot.
I supos que després, quan surts de l'hospital, més aviat te trobes amb oportunitats com les que tu mateix has aprofitat,
sí,
no? De poder practicar esport, la bicicleta adaptada, per a canoe, que deies, entrar dins l'àmbit ja no només de lo estrictament necessari per sobreviure, no? Sinó també soci, que va tan bé per tenir tota la psique en condicions, no?
Sí, i a més una cosa molt important. El estar en una entitat que reivindicativa, perquè al final nosaltres el que som és una entitat reivindicativa, el que fa és que els nostres drets s'eleven. No és el mateix que tu tinguis un problema i vulguis tocar la porta tu tot sol de l'administració pública perquè et facin cas, perquè es compleixin els teus drets, que no estar associats. No? I nosaltres, per exemple, si no és el mateix que una entitat social tingui 10 associats i podem anar a xerrar en nom de 10 associats, que no que tinguem 5.000, per dir alguna cosa, no? Doncs te fa més cas perquè estàs representant a 5.000 persones que tenen les mateixes necessitats, no? I que tenen els mateixos problemes.
Clar.
Per això és la importància tan gran d'estar associat.
Si ens situem en el present més rigorós, quines són les vostres principals demandes i reivindicacions en aquest moment?
Des d'Espaguim, i nosaltres tenim sobretot persones amb lesió medular i discapacitat, no? Nosaltres les elevam a PREDIF, que també sou president, que és la Federació de Persones amb Discapacitat Física.
Sí.
On tenim ABDEM, tenim RECER, està Espaguim, per supost, i també tenim ELA.
Uh-huh.
I des d'allà, en conjunt, les nostres reivindicacions són en accessibilitat universal, no?, turisme per a tots,
sí,
assistència personal, mitjans per poder de comunicació per persones que tinguin una discapacitat molt elevada, no? Pues, productes de suport, habitatge, etc, etc, etc. La nostra llista és llarga, no? És tot el que necessitem.
D'acord. Escolta, hi ha una situació que me preocupa, i ara, si vols, ja vol concretar amb el col·lectiu en el qual representau a través de PREDIF, no?, que agafa totes les entitats, però vaig parlant amb persones que conec i me venen traslladant la seva situació de pèrdua progressiva de poder adquisitiu arran de la situació de crisi social derivada de la sanitària, no?
Sí.
I me fa tema que dins l'àmbit de persones que tenen més dificultat per sortir al carrer, per exemple, perquè potser no tenen adaptades les sortides i són persones amb mobilitat reduïda, etc., potser s'estan invisibilitzant moltes situacions quotidianes que poden ser preocupants. Això està passant? Hi ha persones amb mobilitat reduïda que ho estan passant malament i potser no sabem exactament allò per allò que estan passant?
Sí, clar que sí. El tema de l'accessibilitat universal no és només un dret, és que és la forma de que l'entorn ens faci accessibles. O sigui, realment nosaltres som discapacitat perquè l'entorn ens discapacita.
Ja, sí.
Si realment l'entorn fos un entorn amable, no? Un entorn per a tots, que és el que se xerra ara. El mateix, en lloc d'accessible, no?
Sí.
Pues un entorn accessible, un entorn per a tots, el que fa és que la meva discapacitat no queda més tan en relleu, perquè si en lloc de trobar-me un graó, que és una barrera per allí, me trobo una rampa, jo puc passar i puc comunicar, si puc anar a un bany, puc fer un recorregut, no tinc problema.
Ja.
No? Jo puc fer una vida normalitzada. Però, bueno, a mi me consta que tant des de PREDIF com des del CERMI, no?, que és la plataforma on ens centrem totes les discapacitats de forma reivindicativa. Es fa molt bona feina, l'administració ens fa molt de costat, però queda moltíssima feina a fer.
I actualment s'estan produint situacions d'aïllament de persones en mobilitat reduïda que passin una mica per alt, que estiguin quedant invisibilitzats?
El Covid el que està fent és que passem una mica el tema de la discapacitat, que passi una mica a segon
terme.
Sí, llavors el que estem nosaltres és des de les associacions, les entitats, les plataformes com federatives, com en aquest cas la que represento jo, PREDIF, i després ja elevant-ho al màxim, que és CERMI, no? On estem totes les persones amb discapacitat representades, pues el que fem és la labor de reivindicar, perquè no se m'oblidi, no? I que estem allà.
Clar. I de ja ho sabeu, tota persona que ho consideri pertinent pot trobar Prediff, pot trobar Spaim i d'altres entitats agrupades entorn a Prediff, cercant-les a través d'internet, és fàcil, i allà se vos atendrà com en Alessandro mos ve indicant. Alessandro, moltes gràcies per totes les vegades que mos has acompanyat, una abraçada molt forta, i mira, si no ets es para que no, que siguin els estudis, però a triomfar, sí. Xaval.
No, no, jo per aturar no puc estar. Bueno, donar-te les gràcies per tota la feina que heu fet des de l'equip durant tots aquests anys, i res, si mos va un bocinet de la nostra part reivindicativa i comunicativa.
Mos anirem trobant, ja veuràs. Sí, sí.
Perfecte. Venga. Moltes gràcies per tota la feina que heu fet.
Igualment,
any.
Igualment, Alessandro. Una abraçada molt forta. Que vagi molt bé.
Una ferrada.
Adéu. This beat is Craig Ray Ray J H A H A H A. Laughing all the way to the bank. I spray flames. They cannot tame or placate the monster. Flors en el desert. Iguals en la diversitat.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal. El Consell de Mallorca celebra la Diada 2020 amb activitats segures durant tot el mes de desembre. Gaudeix-la amb seny perquè l'any que ve la puguem viure més junts que mai. Diada de Mallorca 2020. Consulta tota la informació a conselldemallorca.cat.
Oh, yeah! Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, en Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
Hola, som la Mònica Borràs de La Gran Vida. Me vull adreçar especialment als que esteu tots sols, que segurament ho passeu un poc més delicat que la resta de persones que tal vegada no se poden juntar amb sa família. Però bé, vosaltres penseu que també teniu tota aquesta experiència, aquest bagatge, que vos ajuda a ser més forts encara i afrontar aquesta situació de la millor manera possible. Per tant, moltíssima salut per tots i penseu que no esteu tots sols perquè des de sa ràdio sempre, sempre, sempre però us fent companyia. Una abraçada molt forta, molt d'anys i moltíssima salut.
Bones festes.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozca.
I d'aquí els tenim Love of Lesbian cantant aquest tema. Poeta Halley, te'l dedicam, Biel.
Moltes gràcies.
Què tal? Ets un poeta Halley, tu també.
Bueno, se fa lo que se pot.
És com una...
Per lo cometa, no?
Sí, això mateix.
O per la destrucció.
Bueno, i perquè han d'arribar els Reis.
Bé, bé.
Biel, tenim aquí en Biel Vila, vos el recordam, poeta de capçalera d'aquest programa, que ha vengut amb un parell de llibres. Quins has triat per aquest final de Flors en el desert? Final sola com molt dur, no? Per aquest... Jo què sé.
Sí, sí. Aquesta manera de... retrobar-se diferent, no?
Sí, això mateix, això mateix.
Pues havia fet dos munts, un amb poetes mestres, diguem,
sí.
I un amb poetes amics.
Sí.
Primer vaig agafar molt decidit els poetes mestres i després vaig dir, si és una festa de... no còmodament, però sí de punt i seguit, i ja veurem què passa, millor despedir-te amb amics. És a dir, que he duit amics i amigues i a veure què mos conten.
Sí, això ve a ser com aquests funerals que munten els Monty Python, saps? Quan...
Bueno...
que s'acomiaden dels seus amics quan se va morir... El vares veure? Aquest, quan se va morir un d'ells, que li van fer una cerimònia de funeral que era de... Bé, hi havia moments que era de riure molt.
Sí, sí.
No, no. Però si qualque vegada he imaginat el meu, per favor que no deixin de veure.
M'apunt. Si se dones cas, espero que venguis primer tu en el meu.
Bé.
Però, d'acord. I quin poema mos proposes? Que començam pels mestres o pels amics?
No, no, només has duit amics.
Només has duit amics, sí, en el final. D'acord, perdona. Sí, i mos quedem amb els amics, que en el final també són mestres de vegades.
Sí,
no?
Sí, evidentment. Mm. I a més, és gent que tens molt a prop del cor.
Clar, clar.
Bueno, començarem...
Acosta't el micròfon, que no te perdem els versos.
Començarem amb en Jorge Espina, que se m'han anat el poema ara mateix.
Ostres, en Jorge, fa anys que no veig en Jorge. Sí,
sí. El seu poema...
En Jorge és un dels militants d'aquell Último Jueves, no és vera?
Último Jueves.
Sí.
Que... Esperem que torni quan tot això passi, perquè a molts de nosaltres li estem agraïts a l'Últim Jueves i a tots els locos que allà se reunien i...
Sí, eren aquelles jornades poètiques de cada darrer dijous de mes en
si
que...
Si no l'heu viscut, sí, no vos ho puc explicar perquè daria per un altre programa.
Sí. Jornades poètiques, no? Aquelarres poètics.
Sí, sí.
Anem a veure, d'en Jorge Espina, quin poema mos proposes?
Jo serà un carpintero loco que tallaba figuras de madera. Al amanecer del sexto día se cortó las manos. Desde entonces está de baja. Suerte que no tiene jefe. Desde entonces es un tullido. Arrodillado ante el altar, rezando a los hombres para que no destruyan su obra. Aquí podemos el trobareu a Reverdecer, Jorge Espina, editorial El Baile del Sol, que va ser el seu primer llibre.
Aquest poema, a més, és extremadament adequat per unes festes de Nadal, així com els vivim, no?
Que cada un el col·loqui a sa cara o sa creu de sa moneda que vulgui.
Val, però d'aquelles coses que, mira, diu determinades coses que se qüestionen sobre com enfocam ses festes de Nadal en contrast a com varen començar a sentir aquest poema, de qualque manera, quan parla d'això, d'aquests homes no espanyint sa seva obra, és adequat, és precís. I què més mos proposes d'aquests amics?
Què més mos proposes? I he duit el primer poemari de l'Antonio Rigo que jo vaig tenir en les mans, i a més en aquest llibre hi ha el primer poema que jo vaig llegir en públic. No sé si
el primer que vaig llegir en públic?
No sé si sortirà,
sí.
Si un dels primers que vaig llegir en públic. No sé si sortirà, perquè ara amb això de setzar o no, pues...
Sí, sí, sí. Deixeu-me recordar que en Antonio Rigo és un, si no és principal, no?, impulsor de l'Último Jueves.
Sí, és culpable de que l'Último Jueves hagi durat 25 anys.
Sí, una persona que, deixem-ho recordar, això feia feina de mecànic, no és veritat?
De mecànic, sí.
I va deixar la mecànica per dedicar-se a la poesia.
Talment és.
Sí, ostres. Que no ho deixin tots els mecànics, perquè...
Sí, no sé
si que farem amb els cotxes, però amb més poetes tampoc estarien de més. Anem a escoltar aquest poema.
Aquest diu... Mi madre es bailadora y cesan los pájaros. Mi madre es bailadora y cesan los pájaros cuando el aire vive. Detenido, suspiro entre sus manos.
Aquí tenim ja un Antonio Rigo que apunta en allò a que se ve dedicant des de fa temps, i és allò que podríem qualificar de pràcticament haikus, no?
Bé, contemplació.
Sí, i poemes extremadament curts, amb poques paraules, idees molt evocadors, no?
Sí, és així com viu darrerament, i és un mestre.
Sí, què està fent en Antonio?
Ara està en el camp.
Estan escampo.
Contempla.
Contempla. Contempla.
Les de Santa Maria contempla.
De fer de mecànica en el polígon a contemplar Santa Maria.
Sí, ja, sí.
No està de més. I t'he de dir que, a més, en Antonio tenc una imatge molt, molt poètica, i era que d'aquelles coses, jo l'havia vist sempre a la ràdio i sabia que era per aquí, era per allà, però un dia vaig anar a fer una volta pel Pla en bicicleta i estava per de vora Vinyali. I de cop, com si res, me top n'Antonio. Hola, què tal, Antonio? Bé, molt bé, per aquí.
Sí, sí.
Estàvem entre Manlés i ella amb una criatura en braços, no?
Sí, sí.
I va ser com una cosa extremadament simple, però no me va deixar de sorprendre, de cop girar per un caminoi i trobar-me en Antonio Rigo al mig de Manlés. Va ser com una imatge, no? És una cosa curiosa. Què més mos proposes, Biel?
Pues, cercau un poema d'ell que m'agrada molt, uh-huh, però coses de sa vida no surt.
Bé, en trobarem, el
si
trobarem.
Qualcun,
sí, i si era un altre.
Anem. Aquest.
Anem a escoltar-lo, ja l'està preparant-lo. Què trobes? Li faràs pas o no, aquest?
Hoy es martes. Es la lluvia. Es la lluvia en mi país. Y tu rostro en la niebla. Oh, mujer dormida, el libro cerrado y la casa a oscuras, mientras yo, lenta y húmedamente, como hacia la niebla.
Biel, abans de posar-hi un darrer poema, ara si vols el podem anar pensant, quin serà el darrer poema de... el programa, si vols, el vaig cercant.
Pues, hem començat amb Jorge Espina, Reverdecer, hem seguit Pan con aceite y otros poemas de Antonio Rigo, i ara, per acabar, Cuestión de piel de la Paula Ensenyat.
Val, abans de llegir-lo, que l'emprarem per tancar la missió. Tancaràs tu la missió, no la tancaré jo. Però comenta'm una mica, aquests mesos així que deim estranys, etc. No? Com ha anat a nivell creatiu? Que ha sortit poèticament parlant?
He estat dos o tres vials a la vegada. Val? Uh-huh. Primer, el vial que se menjava molt d'estarro. quan ja t'has menjat d'estarro, que dius... Atura,
sí.
Comences a aprofitar el temps. He llegit molt,
sí.
He dormit manco i he escrit a vegades.
I de lo que has llegit, qualque recomanació?
Qualque recomanació? Pues ara estic llegint Alberto Vázquez Figueroa, Alí en el País de las Maravillas.
Uh-huh.
He rellegit sa... Ai, tan aviat t'ho volia dir... Se recopiló esa pistola de Nelson Mandela desde la cárcel, muy,
sí,
muy interesante,
uh-huh,
sobre todo esas veces que él va a obedecer a otras personas para que no lo enchampasen y lo que andaba contando. Y,
sí, sí, sí,
sí,
sí.
Muy, muy interesante, una persona que a mí me ha dejado boca abajo.
Sí, flipant,
sí, sí,
la vida d'aquest senyor. I de fet, això, mos acostam al final de la trajectòria de Flors en el Desert i ho volíem fer amb un poema que no hem triat nosaltres, hem deixat que fos en Biel Vila que el triés. Recorda-mos, quin has dit que era?
De na Paula Ensenyat, el trobareu a Cuestión de piel. I se titula No debiste.
No debiste, eh?
Vale.
Anem a escoltar-lo.
No debiste abandonarme en aquel prado, debiste, no debiste, de, perdonau, torno a començar, coses que passen.
Tenim temps, Biel, no passa
manja
res.
I, no debiste dejarme abandonar aquel prado, debiste dejarme allí, debiste... Perdonau.
No te preocupis, Biel.
No sé què passa.
Sí, això és per donar-li emoció en el final. Ara ho diguem. Vinga, anem-hi.
No debiste dejarme abandonar aquel prado. Debiste dejarme allí, entre las nubes, en ese mar de azúcar en el que el sol era tu ombligo. Moltes gràcies i mos veiem. Recordeu aquest darrer poema de Paula Ensenyat en el llibre Qüestió de piel. No sé on mos trobarem, però mos trobarem.
Mos trobarem, Biel, segur, segur que sí. Moltes gràcies i una abraçada molt forta. I nosaltres ho deixem aquí, ho deixem amb aquesta cançó de Quatre de Copes que em volgo recuperar, l'hem escoltat en altres ocasions, perquè sabeu què passa amb això de l'edat, te vas fent gran, vas fent programes i tal, i te penses que estaràs cansat i en el final te passa això, que no te pots aturar, tu. I el proper serà encara millor, ja ho veureu. Una abraçada molt forta a totes les persones que mos heu acompanyat al llarg d'aquests 8 anys i mos, com deia en Biel, no sé on, però mos tornarem a trobar.